comença Reportatges amb Carolina Alcolea.
Bona vesprada, benvinguts a una nova edició de Reportatges, l'espai que Ràdio Nou dedica a la reflexió sobre la realitat que ens envolta. Avui, i de manera especial, dedicarem la següent mitja hora a parlar dels oficis en la memòria. De seguida ho comprendran. Vivim tan de pressa que no ens n'adonem, però els treballs com la vida han canviat tant que quasi fa vertigen pensar-ho. Oficis que fa vora 40 anys eren imprescindibles i omplien de vida carrers de qualsevol poble han caigut víctimes del temps. Ara ja només sobreviuen a la memòria col·lectiva i a tot estirar provoquen un somriure quan els recordem. En la veu de Raquel Navarro els proposen un viatge al passat, al seu poble de Menuig.
Estem a la plaça de l'Església. Tots els pobles en tenen una. Fa olor de nyenya, de llar i cartorrada. Lluís el sol però fa fred, un fred sec d'església. En esta plaça feia la primera parada el pregoner. Amb el cornetí daurat i ben cuidat, avisava de les ordres del senyor alcalde, de la mort d'algun veí, de festes o d'anuncis comercials. D'això ja fa 50 anys.
Fútbol, para mañana domingo día 30 de marzo, a las 4 y media de la tarde, gran partido de fútbol, categoría preferente entre los equipos Unión Deportiva Villar y Club de Fútbol Torrente. Afición, todos al campo.
El pregoner era normalment l'alguacil del poble. I si de matí cap a les 10 i de vesprada a les 3, esperava fer el pregó sempre als mateixos llocs, punts estratègics que formaven una creu perquè la seva veu arribara a tots els cantons del poble. Ara el pregó es diu Van. Al poble del Villar, als Serrans, Ximo, l'alguacil, continua la tradició.
Se comunica al vecindario que el 14 al 30 de abril se pasará la revisión de vehículos en el polígono industrial La Loma.
Ara Ximo fa els bans amb l'ajuda d'altaveus repartits pels carrers i amb música. Ell mateix la selecciona. Melancolia per als bans de difunt. Silencio per a les ordres de l'alcalde. La resta depèn del seu ànim i se dia, normalment prou alegre.
La Asociación de Jubilados y Pensionistas comunica que todo aquel interesado en realizar el viaje a Murcia para los días 10, 11 y 12 de abril puede pasar a apuntarse por el Centro Social los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde.
Quan sona la música del band, les dones ixen al carrer, obrin les finestres i manen callar els fills. Al poble no hi ha soroll, però si no tens altaveu a prop, s'ha de parar atenció. Este, el silenci, és un altre dels records en la memòria del poble. Un matí de dia laborable, quan els xiquets estaven a l'escola i no hi havia mercat, podies sentir des de qualsevol racó el soroll dels diferents tallers. El del ferrer o el corretxer, on els homes feien cua amb els seus machos per apanyar les ferradures i el guarniment. A Massamagrell, a l'Horta, Emili Giner manté encara oberta la corretxeria que ja tenia el seu besavi fa més d'un segle.
La setmana que ve vindré, primo.
Ja mos avisaràs, eh? Adéu.
Mi abuelo continuaba y mi tío Vicentico, que era fadrí, que vivía en Xunx, en mi abuela, y ellos dos dugueren avant el negoci. Mon pare també estava ficat, però quan vingué la decadència dels animals, que vingueren els tractors, les mules mecàniques i tot això, Entonces els cavalls desaparegueren i no se podia viure dos famílies així fins que va evolucionar la cosa i després de 15 o 20 anys mon pare tornà quan tingueren que jubilar-se ells per deixar en regent la casa a Huerta i entonces m'han prengueren els ponis i això ja m'han pres l'equitació fins a lo que és ara.
Les coses han canviat prou en la corretgeria. Abans, els clients eren la gent més pobra, els treballadors del camp.
I així se treballava a vegades de nit. Acabaven a les 4 del matí, perquè quan acabaven que se feia de nit, venien a arreglar la parella i era obligat a arreglar-los perquè sabies que l'any que ve, a la setmana, al dia següent, no podien treballar si no duien el... És com un tractor, si no l'arregles, al dia següent no pots anar a treballar. Pues en els cavalls passava el mateix, si trencava una peça, al dia següent tenies que gastar-la. Entonces, pues per la nit se feien càrrec i potser després de sopar estaven hasta les 2 o 3 del matí treballant per una persona perquè se guanyen el sonar el dia següent.
Ara els clients són adinerats, paguen el luxe de l'equitació amb xecs al portador i en disfruten en el temps d'oci.
Ahora, conforme la vas utilizando, cogerás más flexibilidad en la piel. Coges el aceite de este y gastas media botella. Te la pones en un vasito. ¿Qué más te hace falta?
Tú verás.
Que entre mamá y que pague.
Exacto.
Emilio, te lo hago al portador.
Molts corretgers s'han quedat en el camí del temps. Ara, el negoci i l'ofici són i seran minoritaris.
Així en Massa Magre, jo he sentit a mi abuelo que n'hi havia 600 cavalls i jo he arribat a veure 4 o 5 només. Entonces, lo que pasa es que, igual que ara n'hi ha tallers de cotxes, n'hi ha 3 o 4 per poble, antes n'hi havia 3 o 4 corretgeries per poble. I per mi és un orgull que està segur la única que no s'ha tancat mai. És que has que n'has perdurat, com jo, ningú. Perquè derivaren a fer toldos, a tramitar cotxes, a fer camionets i desaparegué. Jo estic ensenyant-li al xiquet, a Benjamín, que és com si fos fill meu, i estic pues, ensenyant-li pues, algunes coses perquè veig que té interès. Però és que aquest ofici és molt difícil d'ensenyar perquè la gent jove el que vol és guanyar diners des del primer moment. I així duen una cosa per reparar i com és una cosa especialitzada, volen que quede bé. Jo no puc donar-li una faena a una persona que sigui deprenent perquè el client no té per què saber si està ben arreglat o mal, si ho ha fet un xiquet o ho ha fet jo, ho duem perquè quede bé. Entonces, hi ha coses que no se poden donar a això. Entonces, si no fan res, no poden guanyar res. I aquest ofici costa molt de dependre, no s'ha de prendre en un any.
Dotze!
Estem al taller d'Enric Nicolau, l'últim sarier de l'Horta.
A vos i l'Aulies,
no ho sé.
I no pega moltes.
La intenció és col·laborar així, el sarier.
Forques per a la palla, graneres d'espart, cordes, cabassos de totes les grandàries i espardenyes omplin este antic casalot de Massamagrell. Entrar-hi és com endinsar-se en el túnel del temps, s'oloren les tradicions. És quasi un museu etnogràfic que Enric ha decorat fins i tot amb gàbies on canten desenes de pardalets, d'aquells que utilitzen els caçadors com a reclam.
Mi abuelo era sarier i estigué així hasta que se va morir, fent sàries, cabassos, el tema de l'esparto, i nosaltres pues, assentem així i continuem la història.
Enric és camioner, però en companyia dels seus amics, tots els dissabtes, obre les portes de l'antiga espardenyeria on des del 1900 tres generacions de la seva família s'han dedicat a confeccionar sàries, cistelles i espardenyes per als llauradors de l'Horta.
Bueno, mi abuelo estigui així en el 1900 o per ahí. Mon pare a partir del 60 i jo pues, ara del 80 o per ahí, perquè sí. En mi s'acaba. Tinc filles i les filles, pues, això ja no els interessarà. Jo vaig en un camió, no te cregues que jo he vist d'ací, jo vaig en un camió per ahir. I ho obri que és dissabtes i venim ací, s'assentem i parlem, veus, amics.
Ara, Enric fa més de mitjancer que d'artesà. Compra els productes al sud d'Alacant i els ven al seu local. Té fins a 13 models diferents d'espardenyes que ara ven a falleres, turistes o propietaris de xalets rústics que els decoren amb estos records. El plàstic ha substituït l'espart, però Enric, la malenconia i l'entusiasme per ensenyar a les noves generacions una part de la seva història l'anima a obrir les portes cada setmana.
Avui ja és tot industrialitzat, avui ja artesania a mà, doncs ja queda poc, ja queden menys coses. Antes era així, tot fet a mà, ara avui ja, doncs ja se va més al calaix de plàstic, de goma. Això és un negoci en decadència, l'aventem per nostàlgia.
Ara és quasi impossible, però abans este soroll era part de la banda sonora dels pobles. En quasi totes les cases no sols hi havia un cavall per a llaurar el camp, sinó també un corral amb porcs i gallines. Molts, fins i tot, tenien el seu xicotet ramat d'ovelles.
Estaven en varios corrales de esos antiguos y como mucho que habían 50 o 60 en cada uno. Y el tiempo de invierno, que llovía mucho, en las calles un barrizal que para qué. Y claro, los vecinos también se quejaban del olor, del ruido. Al final hubo que sacarlas de lo que es el casco urbano, porque vamos, esto ha ido evolucionando y la gente ya no tolera como antes, porque antes cualquiera tenía el cerdo en la cuadra o el macho y...
O sea que en todas las casas habían animales, entonces todos tenían, que antes y sin pegar. Ahora nos ven por las orillas de la urbanización y bueno, ya, joder, macho. Gente que ya todo se pone en guardia ahí.
Són Valentín i Rafa, dos germans de Titaigües, els Serrans, dels pocs pastors que encara sobreviuen amb la venda de la carn de corder, les subvencions i l'agricultura. Només del ramat no poden viure.
No nos dedicamos solo al ganado. Lo hemos combinado con agricultura y otras cosas, que cuando sale ir a ganar un jornal por ahí, pues también vamos. Es que los precios están congelados casi 20 años. Un cordero hoy vale 70 euros y hace 20 años valía 9.000 pesetas, que venía a ser casi lo mismo. Y los piensos se han disparado pues como 10 veces. Porque hoy un saco de pienso...
La subida está de cereal, lo han hecho, yo no sé, o lo hacen más malos, parece que no engordan, no van con la alegría que iban antes.
Mal pagat i molt sacrificat. Així és el treball del pastor, que dedica més de 12 hores diàries a les seues ovelles. Més temps per a elles que per a si mateix.
Para que vean lo que es esto, no hemos tenido tiempo ni de casarnos. No, es verdad, ¿eh? Aquí ha habido dos pastores jóvenes que han tenido novias que son de fuera de aquí y de una manera o de otra al final lo han dejado. Han tenido que vender el ganado y el uno estará trabajando a lo mejor cerca de donde vive la novia, el otro va a la construcción, pero por lo menos el fin de semana ya hacen su marcha.
Valentín i Rafa pensen que el seu ofici de tants anys acabarà desapareixent perquè no és rendible. Cap jove vol dedicar-s'hi. Potser, diuen, l'única eixida serà l'explotació turística, oferir als curiosos passar un dia de pasturatge.
Tenerlas en un sitio, yo que sé, que vinieran a verlas y,
sí, a ver lo
y que tocarlas sea. Y sacarlas y verlas correr.
Qui sap, pot ser anar a la muntanya amb Valentín, Rafa i la seua gossa Linda podrà ser, en un futur, com passar un dia en un parc d'atraccions.
Quieta, Linda, quieta. Lo viborota que es la pequeñaja esa. Eso es más nerviosa. Está... Quieta. Ja. Ven aquí, ven aquí. Pasa que no atiende, no... No se hace al pastor aún, ¿no? Todos enseguida, ala, se separan.
9 València.
Gaudís de la nostra naturalesa mediterrània. Arrossars, salines, tarongerars, palmerars com el d'Elx, declarat patrimoni de la humanitat, àrids altiplans interiors, marjals, boscos de pins i carrasques, profuns canons tallats pels rius, aiguamolls, platges sense fi i recòndites cales. L'aire mediterrani impregna la variada geografia de la Comunitat Valenciana. Des dels cims com el Calderón, Penyagolosa o Aitana, de més de 1.500 metres d'alçada, fins a les hortes i cultius de les zones baixes. La riquesa paisatgística de la Comunitat Valenciana es fa evident en 17 parcs naturals, 3 reserves naturals marines, espais protegits de gran bellesa on es donen cita a espècies úniques de flora i fauna.
Rutes de la Comunitat Valenciana.
Les serres de Corbera i de les Agulles. Entre les poblacions d'Alzira i Tavernes de la Valldigna s'estenen estos relleus de directriu ibèrica. L'abandonat monestir de la Murta a Alzira es troba en una vall d'excepcional riquesa botànica en la qual s'han inventariat prop de 1.000 espècies vegetals, moltes de les quals són endèmiques. Com a mostra de climes més gelats encara queden freixos, així com carrasques i algun roure. Els camins tradicionals creuen la serra unint les fonts del Barber, de la Sangonera, la Casella, l'Oguet. Es practica l'escalada en diversos punts de l'àrea i una xarxa de senders balisats que parteixen d'Alzira, Corbera i Tavernes de la Valldigna conviden a recórrer aquestes muntanyes litorals. Els cims del Ratlla, Cavall Bernat o de les Creus ofereixen àmplies panoràmiques sobre el litoral. Per elaborar una tona de paper, cal tallar més de 5 hectàrees de bosc. Fes cas i consumis menys paper. Compra paper reciclat i a casa recicla tot el paper que puguis. No oblides que si tens jardí, la matèria orgànica també la pots reciclar allí. I no oblides que les bosses dels supermercats les pots utilitzar per a recolectar el fem.
És un consell de Ràdio 9. Sempre al teu costat.
Respectar el medi ambient és respectar-te a tu mateix.
Com a ta casa. La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge et recorda que no has d'abandonar les deixalles a la muntanya. Utilitza els contenidors més propers. Ves en compte.
Col·labora-hi. Generalitat.
De dilluns a diumenge, Ràdio 9 es fa música. De 3 a 5 de la matinada, tots els gèneres, estils i gustos musicals. Lírica, copla, música valenciana, llatina, pop, altres músiques, rock, el món de la música, la posta musical de Ràdio 9, sempre al teu costat. Si no ho escoltes així, no és important. La taula esportiva, la referència és la que és. De dilluns a diumenge, de 12 a 1 de la matinada. Ràdio 9 amb els nostres. Al migdia, la millor grada de l'esport. Grada 9 migdia. De dilluns a divendres, d'una a dos de la vesprada. L'esport en la ràdio, sempre al teu costat. Ràdio 9 amb els nostres.
Reportatges. Ràdio 9.
Continuem amb esta edició especial de reportatges, avui dedicat en exclusiva a parlar d'aquells oficis tradicionals que formen part de la memòria col·lectiva, però que han caigut víctimes del temps. Se'n recorden vostès de la flauta dels esmoladors o de les antigues barberies? Els deixem de nou amb oficis en la memòria. Els crits dels venedors ambulants també trencaven de sobte la tranquil·litat dels pobles.
Sardina fresca i pescau. I verdures, i això, naranjas, també. Van por ahí vendiendo mantelerías, sábanas, cubres. Sí.
Charlatanes que decían... Señora, le vendo una manta por 10 pesetas y otra más le doy y otra que le regalo. ¿No?
¿Que venden mantas?
También me acuerdo yo. Sí, el trapero.
El trapero.
Que iba por la calle y decía... trapero y en un saco cargaba lo que...
¿Y se compran pieles de conejo? ¡Se compra pelo!
Ara ja quasi no se senten estos càntics de carrer. Els cartells de prohibida la venda ambulant els han apagat. Però encara en resistís algun. En bicicleta o en moto, l'esmolador passava de tant en tant pel poble, sobretot cap a la tardor o l'hivern, quan havia de fer-se la matança del porc i el veïnat havia de tindre els ganivets i les tisores ben esmolades. Els esmoladors vivien molt dels barbers, que necessitaven les navalles sempre en bones condicions.
Jo recorde de l'esmolador nosaltres que l'home vivia molt dels barbers, però jo recorde, però cert, en els adoquins que feia la cera, o sea, les ceres antigament tenien un adoquí roig, que era pedra d'esmolar, i en aquest adoquí s'esmolaven ells. Després passaven en una pedra d'oli i després estava la corretja. I després de la corretja era la mà, la feia aixina i tu la fulla ja la deixaves suau.
Enric Jordà ho sap bé, perquè és barber a Alzira, a la Ribera, des dels 11 anys. Aleshores, era aprenent.
La feina de l'aprenent era pues, agranar molt el piso de lo que els mestres, perquè entonces era el mestre, embrutaven. N'hi havia, recorde, que coses desagradables, com eren escupideres i coses d'estes, estaven acostumbrats els homes, perquè eren homes rics, eren comerciants de taronxa, eren homes que en aquells temps, en tres o quatre fanecaes de taronxers, hi havia casa que vivia molt bé durant l'any. Entonces, estos homes llauradors anaven dimecres, dissabtes, a la barberia.
Les espirals de roig, blau i blanc, importades de les pel·lícules americanes de l'Oest, presidien aquelles barberies de butaques de reixeta i espills menuts. Tot un lloc de trobada, tertúlia i xafardeig.
La barberia era un lloc on se reunia, diguem, un sector enorme de gent, treballadora, que era, doncs, com si diguérem, un bar, on no pagaven només que el servici que te feien, clar. Avui, per exemple, este estrès tan gran que tenim, esta cosa d'anar a la barberia i no esperar-se, des de parlem una dona, hasta dones hores, turnos, moments, no, entonces era el reposo del treballador, anar a la barberia, xerrar amb els companys de faena. Che, fulano, com estàs? Bé, ja te recordes d'aquella? O che, mira que... Perquè mentires en una barberia se'n conten més, vamos, més que veritat.
Les converses entre barber i client eren un secret que dura la tomba. Revelar-los era com trencar la màgica tradició. Aleshores, el barber, el Fígaro, era dels qui més en sabia en un poble.
De clienta professional m'atrevisc a dir-te que hi ha una certa amistat tan gran que se conten coses que a un capellà no les conten. I això puc fer fe d'això, perquè m'ha ocorrit a mi no en uno, en moltíssims dels clients. Coses personals, que ja t'hi dic, econòmics, socials, per què no? A nivell polític, pues, és que ho sé dir-te.
Els barbers d'aleshores duien sempre bata blanca, tot un símbol del passat, perquè antigament la seua tasca tenia també una vessant mèdica. Hi havia barbers que operaven o assistien a parts.
Jo mateixa personalment he conegut homes majors, claro, jo era aprenentet, que eren, assistien a parts, o sea que eren, com si diguérem, parturientos, que s'ha dit sempre, o comares, que diuen antigament. Eren practicants, se dedicaven a ficar, a arreglar rellonxes, des que he conegut jo, I ja no sé si m'atreviria a dir-te coses rares, però, perdó, rares en quant a exercir un altre tipus de faena, perquè de la barberia tampoc se menjava ninguna cosa fins que no aplega el boom, diguem, de la modernitat.
L'època hippie va ser l'època daurada per a Enric. Tots volien dur la seva cabellera ben arreglada cada setmana.
Gent jove, xics, venien dissabtes i vendres dissabtes per pentinar-se la melena i el cabell, i, en fi, tot, sí. I era quan més diners, jo en guanyi molts, molts. Molta gent jove, en fi, era la monyona baixa, era la meleneta, els Beatles, que tu dius, nosaltres ja fèiem virgueries perquè allò funcionara. O sigui, això va ser, sense ningú dubte, el, diguem, el punt de partida de lo que és la barberia actual, o la peluqueria, o el saló de vellea, o com tu vulguis dir-ho.
Però el que s'ha perdut ja totalment és l'ofici de barber en concret. Enric diu que no té futur, perquè resulta més barat afaitar-se cadascú a casa i més higiènic. Ell recorda, entre bromes, la brutícia dels homes de camp d'abans.
Crec que afaitar-se, el més bonic és personalitzar-se un mateix. Tindre el seu asseo personal no té futur. I dona gràcies a Déu, perquè torna a dir-te que el palpar-li la cara a un home, afaitar-lo, és que n'hi ha moltes coses en comuns, és l'alè, és el respirar, són moltes coses. Te pots imaginar un home d'estos vivint en burros i viaques i tot això, l'olor que feia. Pues jo, per l'olor, dir-li, quan l'afaites, li posaré un poquet de colònia i, che, mante, no, fica'm aigua, aigua. I li fiques aigua. I quan el pentines, pues, li posaré jo un poquet de colònia i te deu, xiquet, tu i la colònia. Un home macho té que fer olor a fumar i a suat. N'hi havia una crema que es deia Tabaco Rubio, que també era de l'època, molt original, feia un perfum olor a tabaco.
Anècdotes, records, malenconia... Això és el que ens queda d'estos i tants altres oficis. I és que els oficis tenen vida pròpia, naixen i moren, però sempre deixen una imatge en algun racó de la memòria.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar.
Les 3 de la vesprada. Radio Nou. Servicis informatius.
Tres persones han mort en estavellar-se l'avioneta en què viatjaven a Sa Porta, a Palma de Mallorca. La xicoteta aeronau ha caigut a 2 quilòmetres de...